A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
A les 10 i 26 és l'hora de Talent i Més. Aquest nou espai que hem estrenat aquesta temporada que fem en companyia de l'associació Talent Femení i en el que mirem una vegada al mes, una cita al mes de conèixer, de descobrir doncs, aquestes dones, aquelles dones que formen part d'aquesta associació, totes elles dones emprenedores, professionals, valentes, agosarades, aventureres, en fi, un munt de qualificatius i d'adjectius que podríem posar totes i cada una d'elles. I avui ens visita la Raquel Romero Escobedo, ella és empresària del sector immobiliari i també en el sector dels esdeveniments, a banda de ser una dona molt ocupada, mare, en fi, amb una trajectòria llarguíssima que ara mirarem d'anar esbrinant miqueta a miqueta. Raquel, què tal? Bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, moltíssimes gràcies.
Membre de Talent Femení des de quan?
Ui, doncs jo crec que ja fa 6 anyets, tranquil·lament, sí.
I què va fer que decidissis entrar en aquesta associació i ara ja fins i tot ser-ne vocal, Vull dir que has entrat ben endins,
Sí, la veritat és que allà on estic m'agrada... Jo crec que si hi ets, has de donar-ho tot. Si no, no cal ser-hi. Perquè al final les associacions el que pretenen és això, no? Gent proactiva, que aquesta paraula està molt de moda, però s'ha de posar en pràctica. I a mi el que sempre m'ha mogut molt és ajudar. La paraula per mi, jo crec que hem d'anar per aquí, ajudar-nos tots com puguem i, bueno, de fet, no només en el títol personal i de societat, no?, sinó d'associacions i més de tu a tu. I una manera d'arribar a ajudar aquestes dones, que a mi sempre m'ha mogut moltíssim des de... Jo crec que des de... Es porta a dins. Crec que som un ADN, no? Això com ser emprenedora o ajudar. Vull dir, cadascuna de nosaltres, parlo amb clau femenina perquè estem parlant de talent femení, penso que ens ho portem dins. Jo sempre dic, tenim un ADN diferent, les que estem al capdavant.
De dones implicades, no?
Sí, jo penso que sí.
No sabem passar com per sobre de les coses, no? Quan entrem a algun lloc, ens hi posem,
I de fet es necessita aquesta veu, no?, per donar veu a altres dones que potser no s'han tant, no? Vull dir, totes tenim valors, però no... potser el meu posar-me davant d'un micro és més fàcil que per un altre. Doncs escolta, vinga, va, ja m'hi poso jo i l'altre farà una altra cosa.
Clar, és que justament també t'ho volia preguntar per qui hem parlat altres vegades amb la Susana o amb la Montse, presidenta i vicepresidenta de Talent Femení, de la necessitat que hi hagin associacions que d'alguna manera, doncs, formades per dones, on es faci xarxa entre dones, no? I tu com a dona empresària amb trajectòria, que ara entrarem, amb una llarga trajectòria al darrere ja i acumulada, no sé si ho haguessis trobat o has trobat a faltar en alguns moments, i això també ha fet que diguis, fa 6 anys diguessis, jo vull entrar aquí dins perquè a mi m'hagués anat molt bé, no ho sé, fa 20 anys una xarxa de dones emprenedores que m'haguessin ajudat.
Sí, mira, precisament el meu sector... En el moment que jo vaig començar tenia 21 anyets.
El sector immobiliari,
El sector immobiliari, exacte. El sector immobiliari era d'homes, era de constructors. Jo sempre explico una anècdota que em va passar la primera vegada que vaig anar a veure un constructor que havia fet 4 cases, doncs, arriba un moment, allò que de vegades creuen la confiança, no?, i em diu, nena, i tu què en saps de totxos? Clar, i allò que tu et quedes, dius, mare de Déu, no? Quina manera d'atacar-me d'alguna manera. I bueno, jo li vaig dir, escolti, mire, jo construir cases no en sé, jo no en sé de fer cases, però jo el que sí sé és vendre cases i jo li vendré les 4 cases. I efectivament aquest va ser l'inici d'una bona relació al final comercial, no? Però clar, aquell moment en el que tots són homes, tu has d'entrar en reunions que, bueno, hi havia, ara potser no tant, però hi havia moltes reunions que es feien on les dones no teníem accés. no hi podíem entrar-hi, vull dir, i no fa tant, t'estic parlant de 30
anys enrere. Sí, sí, no fa tant,
enrere.
Que no és tan gran la Raquel, no,
exacte.
No.
Exacte, sí, bueno, sí. Tinc 51, per no tinc cap problema, vaig començar amb 21.
No és tan gran, no és tan gran.
Però refereixo que no estem parlant dels exacte, avis i d'aquella sí. època, no, 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 això és fa ben poc, no? Que és un món molt, molt d'homes i per sort va canviant, les arquitectes, les aparelladores, vull dir, tot ja comencen a ser més dones, llavors s'ha anat tot...
Per tant, t'hagués anat ben aquell moment, no?
En aquell moment, sí,
com tu deies. Trobar alguna xarxa de dones, no?
Bueno, més que res, doncs, perquè al final fer comunitat o fer associació és això, no sentir-te tan sola i compartir uh-huh. experiències va molt uh-huh. bé i parlar-ne, no? Doncs mira, escolta, jo faria això, jo faria allò, o escolta, tranquil·la, a mi també m'ha passat. Quan algú et diu, ei, que no estàs sola, que a mi també em passa, no? És com ara tenim canvis de temps i els astròlegs diuen que Mercuri està en retrògrad i no sé quantes coses més, que la gent està com així, com una mica rara. Doncs ei, que ens passa a tots, no passa res, i això passarà. Per sort tot passa i tot va a millor, no? Esperem que sempre vagi a millor. Però necessites de vegades algú que et digui, ei, uh-huh. aquest, a mi també.
I aquell sentiment de pertanyença, no? D'això, de companyia. Com vas entrar al sector immobiliari i per què?
Doncs mira, jo venia de tocar sostre. Això que també, uh-huh. també en sentim molt de parlar, no? Del sostre de vidre, tocar techo i romper techo. I quan jo estudiava i treballava, vaig entrar en una empresa, perquè primer vaig fer tema administratiu i vaig començar fent pràctiques en una empresa de Valls. Jo sóc nascuda a Valls. Uh-huh. Vaig començar allí, bueno, pam, 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 vaig anar amunt, vaig ser cap de recursos humans, teníem 200 treballadors, però arribava un moment que allí ja estava, jo tenia 20 i pocs, 21, i jo ja havia tocat sostre. Damunt meu ja estava el jefe, i allò que dius, ostres, tota la vida ara aquí, que estava molt bé, ei? Tenia un bon lloc, vull dir, que potser molta gent ja diu, aquí m'està bé, per mi m'està bé, però jo penso, ostres, no. I van ser precisament dues noies a les que els estaré agraïda tota la vida, que vaig anar un dia a cobrar un rebut i les vaig conèixer i em van dir, escolta, però tu de la manera que ets, què fas tancada en una oficina? Hauries d'estar venent i perquè ets molt comercial. I em van dir, elles eren constructores, de família constructora, el seu pare, bueno, allò uh-huh. que dius un patriarcat, sí. no? El pare i tal, i elles a l'oficina. I em deien, Raquel, tu no saps el que paguem els comercials? I van dir, i diu, et podries treure el títol d'àpid, tal, mira, això és, estudies això, ta, ta, ta. I bueno, m'ho vaig plantejar, ho vaig anar fent paral·lelament i al final vaig deixar d'estar al sector post-tradicional i passar al tema immobiliari, no? Molta formació i bueno, i aquí estic.
I tant depèn el sector immobiliari, sí. Ara que fas com, ara sí que pots fer mirada enrere, no?
Sí, la veritat és que jo sempre dic, de fet, mira, aquesta setmana passada, el divendres, vam fer una xerrada a l'Institut Andreu Nin del Vendrell, uh-huh. precisament per donar a conèixer el sector, perquè no hi ha cap, tu li preguntes a algun nen, tu què vols ser de gran? No n'hi ha cap, penso que ningú coneix cap nen que digui, jo vull ser agent immobiliari. Vols ser bombers, policies, no sé, moltes sí. coses, ara, robòtica...
Uau, sabran aquells que tinguin pares o mares, no?, que s'hi dediquin.
Bueno, jo en tinc un i vol ser xef, i és de l'escola d'hostaleria de Girona, així que tampoc, perquè ja saps que això de los legados no és com ens agradaria. Però és una professió que ningú es planteja. És més, molta gent que està a l'atur no es planteja dir, ostres, jo podria ser agent immobiliari, va, què es necessita? Vull estudiar, vull formar-me, que a més es vull... Mira, hi ha una plataforma que es diu InmoEduca, que aprofito per dir-ho perquè ningú la coneix, es diu InmoEduca, i en 3 mesos, si t'hi poses, en 3 mesos pots aconseguir el títol d'API i després t'acompanyar amb una formació i un acompanyament. Escolta, no deixarem mai de comprar i vendre pisos. És una professió que no s'acabarà mai. Que les noves tecnologies potser sí que la modernitzaran, però no les compraran, com han fet amb altres, no? Videoclubs, etc, uh-huh. etc, que tots hem viscut d'anar a comprar el vídeo, l'UVH, uh-huh. i després desaparèixer, no? Jo penso que és una professió que, a més, no té sostre. Econòmicament parlant, no té sostre. Com més vens, més guanyes. El que passa és que ser autònom, doncs fa por. No tothom és tan atrevit, no? Però al final és disciplina i és constància, donar-te a conèixer.
Clar, i en tot aquest temps, Raquel, clar, és un món en què també no és com molta competència, eh? Jo uh-huh. m'imagino que des que tu vas començar fins ara, és a dir, el nombre d'agències immobiliàries s'ha multiplicat per molt. Això ho hem vist, per exemple, aquí Sitges, eh? Que,
sí.
que no ara necessàriament, però vaja, el nombre d'agències immobiliàries fa uns anys va créixer d'una manera... considerable, eh? I en tenim algunes ubicades al bell mig del uh-huh. centre del poble, que les tenim allà col·locadíssimes. Vull dir que és un món que no sé si ha generat també ara molta competència, si això també ho ha dificultat una mica o no, o hi ha prou mercat com per que totes d'alguna, que totes quedin cobertes?
Mercat n'hi ha, perquè gràcies a Déu el món és molt gran i jo, per exemple, no venc només a Espanya, vinc a Espanya, República Dominicana, sí, i Mèxic i Miami, però perquè al final t'has de diferenciar, desmarcar, no? Tot el que diem, i per això pues, et vas anant actualitzant. Però mira, això que em preguntes, jo ja ho vaig, viure doncs, abans del 2008, que hi havia aquell boom immobiliari, sí, després va petar, però sí, fins que no va petar, a Valls potser érem 4 i després vam ser 40. Vull dir, amb un 3 i no res, sortien agents immobiliaris i freelance i oficines que després van tancar. I després vam tornar a ser els que érem, perquè som gent del poble, que ens coneixen, que donem confiança, que hem fet les coses sempre bé tota la vida. I després tu t'has d'actualitzar, tu has de demostrar la teva valia, òbviament, i una manera de fer. Vull dir, estem parlant de confiança. Tota venda és confiança, no?
Clar,
tota
que ha de tenir un bon agent immobiliari, al teu parer.
Doncs jo, primer, s'hauria de ser, si treballes per tu, has de ser molt disciplinat, però no com a agent immobiliari, sinó com a persona autònoma que treballa per un mateix, has de ser molt disciplinat, perquè, escolta, el llit si està molt bé, i quan sona el despertador has de tenir, no?, has de dir, ei, vinga, va, posem-hi, no? I molta gent, a més, avui treballa a casa. Molta gent és freelance i treballa a casa, i això, doncs, i quan te n'adones és a migdia i ja vols posar a bullir patates, no? Has de complir un horari, has de ser disciplinat. Jo penso que has de ser una persona que tingui uns valors com això, donar confiança, no? Ser seriós, perquè estem parlant d'una operació molt important per les famílies. Segurament per moltes la més important de la seva vida. Per altres no, perquè són inversors i diuen, mira, va, provem i els diners els poso aquí, els poso allà, i potser és un altre perfil, que també, igualment tu també has de ser coneixedor d'un mercat per dir-li, escolta, això té una molt bona rentabilitat, tira per aquí, que guanyaràs més diners que potser tenir-los al banc o amb aquesta altra inversió, no? O, bueno, però jo penso que la confiança és tan important, no? El que puguin confiar en tu i posin tot això a les teves mans.
I com t'ha ajudat ser dona dins d'aquest món? Ara que parlem, no?, i que formem part, que d'alguna manera aquesta secció no és justament el que mira de fer, és posar en valor aquelles dones, no?, que heu tirat endavant la vostra professió d'una manera autònoma o no. No sé si hi ha una manera de ser immobiliària, una manera femenina de ser immobiliària que diferencia, que pot ser diferent de la dels homes?
Jo no penso que sigui pel sector. Jo al final crec que és perquè les dones tenim una altra, no sé, una altra manera de fer, unes intuïcions, una altra empatia que fa que ens posem més en les sabates del que tenim davant, no? Que igualment tot s'aprèn i és... Vull dir, no m'agrada diferenciar, perquè de la mateixa manera que jo he après moltíssimes coses dels homes, no? com unes seguretats i uns posats en escena que potser a nosaltres ens faltava i ens fèiem més petites o no ens havien educat així, que són importants, no?, per reforçar aquesta confiança que jo et deia, de la mateixa manera que ells també han anat una miqueta més relaxant-se i volent arribar més al cor i posant-se en la pell de la família, al final t'has de posar, quan vens una casa... i has de vendre molt a les dones perquè són les que estan a casa i a les mares, i aquesta, no?, i aquesta essència és la que ells han de captar, llavors també han de tenir aquesta sensibilitat, i al final és una cosa entre homes i dones i tots aprenem junts, no?
I ara que lideres equips i que tens els teus equips, pel que fa al lideratge femení, i no sé si també notes diferències respecte doncs, a lideratges masculins que potser tu vas viure, no?
Sí, el que passa és que al final, com et deia ara, jo potser també tinc aquest punt més masculí, potser del que vinc, no? Perquè m'agrada ser molt... Bueno, jo soc molt autoexigent amb mi mateixa, no sé si és una virtut o és un defecte, però... I també de vegades, no?, has de suavitzar-ho. Però potser, penso que sí que les dones també liderem diferent. Liderem d'una altra manera, però aquesta empatia, no?, que tenim amb les persones en general, ja no... Vull dir, a mi si una dona ve amb un problema, doncs intento fer-li costat, l'entenc, la comprenc, que si el nen ha d'anar no sé on, que si tinc el nen malalt...
Ostres, però que important és això, eh? Que t'entenguin, que òbviament no només les dones, hi ha molts homes que gràcies a Déu ja cada dia més ho entenen, però que important és això, no? Que una dona treballadora, com tantes d'altres, un dia se li posi el nen malalt i tingui la seguretat de que pot trucar a la seva cap o al seu cap explicar-ho i que ningú li qüestionarà, no? Que entendran que doncs, el nen s'ha posat malalt, no pot venir.
Bueno, o quan tens la menstruació o la menopàusia, o sigui, perdona, però és que són conceptes que no les entens i no les has viscut.
Home, i depèn de qui li expliquis,
tampoc no ho entendrà, però és així. És així, és a dir, com pot ser que una dona, no, un dia s'aixequi i estigui tan malament amb aquells dolors i no hi pugui... Doncs sí, senyors, això passa. I com pot ser que estiguis per entrar en una reunió i tinguis unes calors que comencis a suar com una... No? I unes palpitacions... Doncs senyors, això ens passa a les dones. I s'ha d'entendre, i se li ha donat el seu moment, i no passa res.
I entenc que una, naturalitzar-ho, no? Normalitzar-ho, i sobretot que això no resti professionalitat a la dona en qüestió. No? És a dir, que això no fa que sigui menys professional en els seus actors, sinó que igual necessita 5 minuts perquè se li passi
és que una cosa no treu
aquell
l'altra.
Fogot i ja està. No?
No, clar, però hi és. Sí, però sí. Fa que aquells moments doncs, siguin puntuals.
Parlàvem ara d'aquest sector immobiliari en el que vas començar ja fa molts anys i ja has fet alguna puntada. No només t'hi dediques a vendre cases, diguem, aquí a Espanya, sinó que també vas obrir mercat a països com República Dominicana, no? Mm. Com, si en quin moment s'ha tegut això i què et fa que prenguis aquesta decisió que entenc que no sé si va ser arriscada en el seu moment i si algú et va dir que ara t'has begut l'enteniment te'n vas a vendre cases perquè no sé si tens algun lligam amb el país que diguis, no sé, jo conec molt el país i...
No, va ser una miqueta l'aventura, sí que va anar molt lligat amb la meva professió, perquè òbviament hi havia uns inversors i uns promotors catalans, a més, que van començar a fer una promoció allà i me la van donar per vendre i al final vam dir ostres, ei, anem, visitem-la, oi? Perquè està bé que sàpigues el que vens i puguis anar-hi per donar aquesta garantia, aquesta confiança que dèiem abans, no? Bueno, doncs nosaltres vam anar, vam conèixer la promoció, ens vam enamorar del país i vam fer una inversió allà. Cuidado, perquè al final aquella inversió, aquella promoció no es va dur a terme. Llavors per nosaltres, per molts diran, ostres, és una estafa, no? I a nosaltres ens van, bueno, doncs vam comprar dos apartaments i no ens els van entregar, no es van fer. Que és precisament per això, per el que jo m'especialitzo després en el sector immobiliari estranger, vull dir, de confiança, sí. Per ajudar els inversors o famílies que vulguin comprar fora, que no els hi passi el mateix que em va passar a mi, perquè ho he viscut amb la meva pell, no? I jo crec que això és molt important, no? Perquè sàpiguen que fem tot el que jo no vaig fer en aquell moment, perquè me'n vaig enfiar de que, mira, que ells eren coneguts, eren catalans, però això no és garantia de res. Al final necessites comprovar que tinguin títols de propietat, etc, etc, moltes coses que en el moment no es va fer i després ens vam quedar amb una mà davant i una altra darrere, com diuen, no? Llavors, això és el que em va fer especialitzar-me. Però jo va ser així, va ser vinculada al meu sector. Vaig conèixer, em vaig enamorar d'aquell país, de la seva gent, de com treballaven, i vaig pensar, dic, ep, per què no ens anem a viure allí un parellet d'anys? En aquell moment, la persona amb la que jo vivia, el pare del meu fill, em va dir, jo seré l'home més feliç del món amb xancletes i banyador, doncs pues anem-hi. Escolta, si és que la vida és així.
I vas marxar dos anys a viure allà.
Vam anar-hi dos anyets amb el meu fill que tenia 7 mesos i vam anar per... I llavors ostres, allà vam obrir...
Ostres, Déu-n'hi-do, en quin moment de la vida, no? Sí. Això ja ho diuen, que quan... I de fet és quelcom que aquí també he comprovat en moltes ocasions que han vingut altres dones emprenedores, que la maternitat acostuma a ser un punt d'inflexió moltes vegades a nivell laboral per les dones, eh?
Mm. De fet, també és important la persona que tinguis al costat. Això, òbviament, però en aquell moment és que et canvia el xip. Jo penso que et canvia el xip, és un abans i un després, ser mare no ser-ho. I al final també és un moment en el que quan els nens són petits tu pots decidir molt més tranquil·la, sense tant remordiment, no? Però jo també penso, escolta, quan els meus pares, que quan canviaven de casa, a mi no em preguntaven on volia anar-hi, si volia o no volia. A mi m'hi portaven i vam anar a viure a diversos llocs i cap allà, no? Bueno, doncs jo vaig fer el mateix, vaig pensar que allò seria un bon destí i cap allà que ens hi vam anar. Després, per circumstàncies personals, vaig tornar. Però és curiós com allà on he anat, sempre he tingut aquest rol d'ajudar les dones i de
sí,
seguida...
Sí, allà també?
Sí, cada dijous em reunia amb dones empresàries a casa meva, venien a sopar i fèiem com networking, doncs una tenia una fàbrica de puros, l'altra feia bisuteria, l'altra venia cosmètica, bueno, ens ajuntàvem així com a 8 o 10, vam començar a fer events, al final vam acabar fent desfilades de moda als camps de golf, i quan torno cap a Espanya, que no es venia res, que ja havia patat la crisi, dic, ara què faig? Doncs em vaig reinventar i vaig seguir fent events. Uh-huh. I d'aquí és que deies deixar... abans dels uh-huh. esdeveniments, no?
Sí, sí, que va néixer aquesta altra empresa, no? Que és uh-huh. l'altre sector en el que encara t'hi mous i encara t'hi dediques,
sí,
eh?
Sí, 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 mira, allà jo quan arribo, com estava en el sector de la moda perquè estava fent desfilades i m'agradava, perquè això sí, jo el meu petit consell, si em permet l'audiència, és fes el que vulguis però que t'agradi. Vull dir, si tu poses tot el teu esforç en fer alguna cosa que t'agradi, triomfaràs amb allò. Perquè si el mateix esforç en una cosa que no t'agrada no té els mateixos resultats. Però és que ni... Vull dir, jo crec que és el 50%. Les ganes que hi tinguis i la passió que hi posis. I llavors, quan torno cap a Espanya i com que no es venia res, doncs, bueno, seguim amb els events. Llavors et fem Miss Univers per tot Catalunya, Miss Turisme per tot Catalunya, vam guanyar el certamen.
Per què això dels certamens de bellesa?
Bueno, això va venir una mica així de rebot, eh? No, un dia estàvem amb un... Jo sóc molt de reunir-me, de... No surto a captar pels pisos allò de senyora, ven un pis? Sí. No, perquè els events, quan et presentes i quan et coneixes, et dones a conèixer, al final la gent confia en tu, empatitza, veu qui ets i si li transmets això, aquesta uh-huh. confiança, doncs ei, que venc casa meva, ei, que tinc un... L'altre dia vaig anar a un sopar a Barcelona d'un club de dones i em diu, escolta, tinc una casa a Itàlia, un palauet a Itàlia, que me'l vendries? Dic, tant, que te'l vendrem. M'explico? I tu dius, ostres, Raquel, com és que vens un palauet a Itàlia? Pues... Clar, és que dius, és curiós, no? Però les relacions socials i personals són tan importants si les cuides. És tant el retorn que tens que bueno, de fet, mira, l'associació avui m'està donant la possibilitat d'estar en aquest canal amb la teva companyia i posar-hi veu a través d'aquests micros a tanta gent i arribar a tanta gent. Doncs això no ho fas si no tens associació, si no tens bon rotllo, no?
És evident, sí, sí.
I jo sóc feliç així.
És aquesta xarxa que a més és que en el teu cas dona fruits, vull dir que al final no és només una idea que puguis pensar, sinó que ha anat donat fruits al llarg de l'any, perquè ara deies, no?, que he acabat tenint una empresa que es dedica als esdeveniments, organitzant això, dos certàmens de bellesa importantíssims aquí a Catalunya, i entenc que continues, no?, és a dir, que teniu més esdeveniments ara de cara al futur, vull dir que això continua en marxa, eh?
Nosaltres vam deixar el tema de les misses, que ja et dic, va ser perquè vaig conèixer els delegats de Miss Espanya i de Miss Univers i no en tenien, i jo vaig dir, ei, doncs vinga, posem-nos-hi també. I quan deixo el tema de les misses, que ja vaig arribar a tocar sostre, perquè al final guanyes un certamen nacional i dius, bueno, fins aquí, que és com controlo l'internacional, per mi ja eren paraules majors en aquell moment i vaig dir no. Doncs com que seguia fent networks de dones, perquè pensava, no?, en continuar això que tant m'agrada, vaig començar a fer creuers de... També vaig conèixer una persona que feia creuers, que em va dir, oi, que me voy de cruceros i tal, i digo, oi, com és eso que te vas en grupo de crucero i tal? Digo, ¿se podría hacer cruceros también así tematizados y tal? Ah, sí, pues habla con el chico. Pues
és que sembla que tota la vida t'ha anat sorgint de converses amb gent,
sí,
no?
Sí, així és. Sí, sí, és que si t'explico... Bueno, després és que jo parlo amb les formigues, que ja veieu. M'explico. Clar, llavors dius, ostres, és aprofitar... No, jo sempre penso que les coses passen per alguna cosa, eh, Carola? I et passen per davant perquè t'han de passar. I si tu tens la que no és ni ser agosarat ni atrevit, és senzillament preguntar i parlar, fer preguntes, i tu per què fas això? I jo no ho fas, i com ho fas? I la gent comparteix.
I t'has posat a organitzar creuers
temàtics. Llavors en fem dos a l'any. En faig un de literari perquè jo volia escriure un llibre i no sabia com fer-ho, i al final em dic, escolta, això organitza... No seria bo esvair-se, no? No ho dic bé?
Sí,
esvair-se
sí, sí.
Quatre dies al món del creuer, que vingui un, no?, un escriptor, que vinguin... ara no em surt la paraula. La persona que té l'editorial,
els editors,
els escriptors, sí. I ens expliquin com fer-ho? Perquè tu dius, jo vull escriure un llibre, no? Són tres coses que hem de fer a la vida.
El llibre, bueno, pues el això, fill i l'arbre. Les altres dues ja les tens.
Sí, clar, em faltava escriure el llibre. I jo dic, ostres, i com ho faig? Jo comprava llibretes i dic, ai, però començaré a escriure... I si ho faig a l'ordinador i no sé què? Saps allò que dius? Et bloqueges i no ho fas. Doncs vinga, farem un creuer literari. Llavors, al final, vam fer el primer creuer literari l'any passat, que va ser un èxit, van venir tres escriptores, va venir un editorial, van presentar uns llibres de joves talents que van sortir, ens van explicar, ens van fer treure el llibre que cadascú porta dins, no? Després tu ja et desenvolupes. Estic en ello, però bueno, no... De moment encara el títol no tinc clar.
Aquella pàgina en blanc l'has superada
ja.
Sí,
sí, i tant. I ara tinc molts trossos, que després veurem si hi ha algunes coses que reservo o no.
Un llibre sobre tu, autobiogràfic?
Clar, és que dic trossos perquè estic intentant escriure les meves experiències personals, que són totes aquestes d'on he viscut i com he compartit, i per l'altra vull donar-me doncs, l'autoritat que et dona el llibre per ajudar a dones que estiguin en el sector i que vulguin sortir del sector tradicional, no? Que surtin del sector tradicional per fer com jo, globalitzar-se. I jo, per exemple, pertanyo a una red que es diu EXP, que et dona l'oportunitat d'estar a 27 països i, a més, crear equip. Per això a mi m'encanta i des d'aquí convido a tothom que vulgui més informació que em contacti. Però a mi em va anar molt bé el creuer per posar les coses amb claretat, no? I aquest és un dels creuers que fem. I després amb talent femení ja feia 2 anys abans de la pandèmia, volíem fer un creuer, va venir la pandèmia i vam tenir problemes i al final vam dir, escolta, va, posem-nos-hi i fem un creuer de dones emprenedores. I sí, ja vam fer un creuer a l'octubre amb 50 dones, va ser un èxit, vam portar ponents, bueno, va vindre Marta Larraz, va parlar de marca personal, va vindre Jomar Hernández de Califòrnia del Nord a fer-nos un, perquè ella és coach intrapersonal i va portar cuencos tibetans. Tu no saps què és, Carola? Escoltar els, jo no els havia sentit mai. Escoltar els gongs
això
aquests.
Això al mig del mar.
Al mig del mar a les 8 del matí. Bueno, mira, és que se'm posa la pell de gallina. Bueno, vam tenir 3 festes temàtiques, vam fer tallers de network. Bueno, va ser espectacular perquè vam tenir-ho tot amb 4 dies molt intensos, perquè clar, vam haver de baixar a veure Marsella, vam haver de baixar a veure Sabona, vam veure tots els espectacles que ens donava el vaixell, no? La naviera, i al final doncs van ser molt intensos. Jo et diria que vaig tornar quasi que cansada per l'organització, no? L'atenció. Però va ser espectacular i el tornem a fer al setembre.
Per tant, hi haurà segona edició del literari també?
Del literari és del 8 a l'11 d'abril. I de dones empresàries i emprenedores, que poden vindre tot tipus de dones,
vull dir,
no,
obrir,
tothom, i tant.
No cal estar a l'associació,
tampoc. El que mira, per exemple, van vindre 3 associacions i vam donar-les a conèixer també, perquè cadascú conegui què fa l'associació. De fet, a la nostra associació Talent Femení tenim una secció sènior que són de dones jubilades i que estan actives, bueno.
Sí,
així que qualsevol dona que vulgui vindre és benvinguda i s'ho passarà superbé del 29, 27 al 30 de setembre.
No sé si estaràs d'acord amb mi que les dones, i jo crec que a mesura que ens fem grans, li posem molt valor i cada vegada més, i jo crec que en el fons és positiu, al fer coses amb altres dones, és a dir, fer molta cura personal, és a dir, buscar molt espais per una mateixa, no? Dius, sembla com que a partir de certa edat, no sé si té a veure també amb la menopausa, probablement fins i tot hi ha un tema químic, això ja no, jo
potser,
ja no ho sé.
No ho sé.
Però sembla com que a partir d'una certa edat és com, bé, jo en un moment ja tens els nens més o menys criats, és a dir, ja tiren una mica més sols, ja no són tan bebès, no tenen tanta necessitat, moltes vegades a la feina doncs ja estàs més establerta, més tranquil, i ara vaig dedicar-me una estona a mi com a dona, no? Potser tot allò que no he pogut fer durant molts anys perquè he estat curant de canalla, d'altres...
Doncs aquí tens la resposta. És així. Però el que sí que ens ajuden moltíssimes professionals avui en dia és que això no passi, o sigui que no ens deixem mentre que estem fent aquesta labor de cuidar els nens i la família, no? Que no t'abandonis tant. Perquè, bueno, doncs som dones i ho hem de saber compaginar. I això ens ajuda, precisament pel que tu deies.
Clar, perquè t'ho dic perquè, per exemple, en aquest creuer literari, que entenc que no és de dones, no sé si també hi havia més dones que homes.
Homes també. Ah, el creuer literari, sí, igual, eh?
Sí,
més 50-50, sí, més o menys. I el de dones, també hi havia dones que van vindre amb els seus marits o parelles. Inclús una va vindre amb el seu fill. Ells, doncs, feien
tant,
el seu dia, anaven a l'espa.
Que no som excloents,
No. El que passa és que sí que els tallers sí que van ser només per dones. Vam tenir un taller, per exemple, de la mà de MD Armes, que és un centre estètic de Cambrils, que també són de l'associació, que van portar unes marques comercials, el Germen de Caputxin i tal, que ens van fer uns regals xulíssims i vam tindre un taller, bueno, ens hauries d'haver vist a totes allí en una sala, doncs aplicant-nos aquells productes i sabent, bueno, érem el Mujeres Imparables, és com nosaltres li diem, és MI, no? I la idea és mi persona, mi salut, mi psique, mi todo, no? Que és per qui on anaves tu ara. Llavors és, ei, agafa't 4 dies, vine a passar-t'ho bé i a més a més a nutrir-te en tots els sentits. Aquesta és la funció del
creuer. I a dedicar-te a tu i només a tu. Doncs hi haurà segona edició de tots dos creuers, si els agrada això del tema literari ja ho saben, o si simplement són dones o no, o són el marit, però bueno, penseu que a la dona li pot fer gràcia tot plegat, doncs que sàpiguen que hi haurà segona edició. I no sé si estàs amb algun altre projecte d'aquests aventurers, perquè tinc la sensació que ets com que, que sempre tens idees al cap, no, Raquel?
Bueno, no, el que passa és que amb el tema de la immobiliària jo sempre estic en constant formació, formant-me. I que... Paro això? No sé què. A veure, perdó.
Sí, para, si us... perquè ara estava sentint alguna cosa i dic, estic escoltant alguna cosa.
I és en constant formació i cada 3 mesos vaig a Miami, que és on tenim part de l'equip, i allà doncs coneixo molta gent de 27 països diferents, compartim, que és el que ens agrada, no? Que és el que hem estat parlant fins ara, i això fa que crear equip ja és un bon projecte, eh?
I diguem que les dones en tots aquests països amb els que tu et mous, al final els interessos són comuns? És a dir, encara que els països siguin diferents, els ritmes siguin diferents, no sé si sents que compartim interessos al final.
Totalment. Totalment, vull dir, és així a tots els nivells, vull dir, i les dones, quan nosaltres fem networks de dones i del sector immobiliari, és igual el país on estiguis. Per això ens costa tan poc, fer sinergia de seguida a les dones. Per això quan jo aterro a Dominicana faig networks amb dones a casa, precisament per això, perquè de seguida empatitzes, no?
I què acabes... és el que et pregunten més? És a dir, quan fas aquest tipus de xerrades, de networkings, quan t'ajuntes amb altres dones, quin és el neguit que sents que tenim principalment les dones? Un dels primers neguits que tenim.
A mi, precisament, no sé si en general, però a mi el que sempre elles volen que els hi expliqui és com fer aquest pas, no? per atrevir-se a creuar, cruzar el charco.
Sí.
Que sí que per mi ha sigut una cosa molt personal de contactes, però que al final s'han d'atrevir a entrar en aquestes xarxes internacionals sense problema. Escolta, que si no saps anglès ja en trobaràs, perquè moltes vegades, sobretot aquí a Espanya, passa que no tothom sap parlar l'anglès. En canvi, tu te'n vas a la República Dominicana, que tu diries, ostres, que no han tingut uns estudis o una possibilitat acadèmica tan important com la nostra, i bueno, es fan entendre molt millor que nosaltres, no? Però, per exemple, l'idioma és un impediment per moltes dones que no parlen anglès. Però això no t'ha de fer petita i ha de dir, ostres, no puc anar als Estats Units, sí, perquè mira, depèn, Miami,
no? Miami
només
castellà, espanyol.
Tu pots anar tranquil·lament a Miami parlant espanyol i t'entendràs amb tothom. De fet, nosaltres la formació que fem és un retir immobiliari, és totalment en espanyol.
Un retir immobiliari?
Sí.
Què és això? A veure,
són 3 dies de formació intensa en un hotel, 1.300 agents immobiliaris de parla hispana. I allí hi ha Puerto Rico, Miami, vull dir, bueno, Espanya, Punta Cana, els de Miami, Califòrnia, però tothom parla en espanyol. És a dir, que per nosaltres és una manera de globalitzar-nos.
Per tant, el que ens falta o el que ens fa més por a les dones és aquest primer pas, no? D'atrevir-se, no?
Sí.
Que, per tant, d'aquí entenc la necessitat de que apareguin aquestes xarxes, no? Aquestes associacions de jo t'acompanyo, endavant, no estàs sola, no?
Sí, aquest és el missatge.
I el consell que els hi dones perquè s'atreveixin, és a dir, què és el que va fer que tu t'atrevissis?
És que jo soc molt...
És agosarada.
A mi. No sé, jo crec que és la necessitat de superar-me. Al final hi ha un punt d'atreviment que és... Ho vull fer-ho sí o sí, i com ho faig? I buscar i informar-te. Òbviament, jo vaig entrar a internet i vaig començar a buscar i vaig donar-me el vídeo d'una noia que ho explicava, com ho havia fet ella, que avui per avui és la meva upline, no? És la persona del meu equip, la meva sòcia a Miami, que a més és dominicana, que em va explicar el projecte i va dir, ei, entro. La inquietud i buscar i no quedar-te...
Clar, perquè la por és la por al fracàs, no? És a dir, la por és la por que no surti bé. I no sé si aquesta por...
Ostres...
Hem de lluitar també contra això, en el sentit de que fracassos n'hi haurà sempre, no? Vull dir que no sempre tot et sortirà...
És que el fracàs és un trampolí. Clar, jo després de viure la crisi del 2008, és igual que em parlin de fracassos, perquè no es venia res. Res. Allò sí que era de dir... No és un fracàs tampoc, vull dir, ningú ens ha educat no? financerament ni ens ha preparat mai afrontar una crisi. Tot això ha vingut doncs, derivat de l'experiència que ens ha donat la crisi. Però avui en dia és diferent, ja anem més encaminats, ja ens estem tots preparant perquè això no passi i tal. Tothom ha sentit parlar dels coaches d'educació financera, que ara n'hi ha moltíssims, no? Però la necessitat de formar-te, de voler créixer, de voler donar sempre aquest plus afegit, no? Al teu client, per no ser doncs un mes, per què t'han de triar tu al final? Pues per què t'han de triar tu? Al final has de fer una llista de dir, ei, a mi em vindran a buscar per això, que és el que els altres no fan. Si algú vol comprar a invertir a Punta Cana i vol algú que l'acompanyi, que vagi de la mà, que ja ha viscut, que li sàpiga dir, pues mira, aquesta promoció està a 5 minuts de la platja, aquí tens els centres mèdics, la calor és tal, els mesos huracanats són aquests, podràs llogar-ho i et donaran tant, la rentabilitat serà aquesta, però que ja hagi estat i viscut i que vulgui a més que els acompanyi, que jo faci el viatge amb ells, doncs no tothom ho fa, no tothom està disposat a agafar, vinga va, som-hi, anem-hi aquesta setmana a invertir-la, que potser després no vendràs, però forma part de la inversió
risc, no?
com a empresa, oi? Però és difícil al final que no comprin, perquè si un va amb la il·lusió i tu li dones la confiança, les eines, no?, financeres i econòmiques per comprar-ho i perquè això fer-ho realitat, és difícil.
Clar, Raquel, i ara explica'ns com tu fas. És a dir, com de tant en tant te'n vas a Punta Cana perquè has de vendre alguna casa, com gestiones aquest equip d'empresa immobiliària, com gestiones el tema dels esdeveniments i com a més, doncs, has dit abans, no? Ets mare, és a dir, tindràs la teva casa, els teus interessos particulars, com t'ho fas? Perquè pues mira, els dies tenen 24 hores
per tothom,
eh?
Sí, i jo dormo 8 hores, que és important dormir 8 hores, no sé si viuré més o menys, però van dir 8 hores, mira, doncs vinga, va, a creure. Doncs mira, l'altre dia vaig fer un podcast, un vídeo de YouTube del nostre canal, Roes International, i parlava d'això, perquè molta gent em diu, ala, i com t'ho fas? Pues planificant molt bé. Vull dir, el dia té 24 hores i tu has de prioritzar, t'has de fer una llista de les coses que són importants i les que són urgents. I les que no ho són, i podem ablaçar. Però sí que és veritat que si tu no agafes la teva agenda i la separes en blocs, no? Això està molt de moda ara també, la gent en parla, i a més també té un nom en anglès que ara no me'n recordo. I no, doncs bueno, de 8 m'aixeco, no sé, a les 6 del matí o a les 7 del matí, m'aixeco, què faig? Esmorzo tranquil·lament, perquè si no ja vas estressada tot el dia. Tranquil·lament, surts a treure el gos, el que hagis de fer, despertar la canalla, el meu ja té 16 anys, però és igual, he tingut, no?
Sí.
Els moments en què l'has de despertar, l'has de portar a l'escola, però després tornes... Clar, no pots, després de deixar el nen a l'escola no pots anar a fer el que fem les amigues, perquè si no et tires 3 hores a la cafeteria i no és productiu, sí o no? Has de tornar a casa, has de seguir treballant i has de continuar amb aquells blocs que tu has decidit prèviament que allò són les accions que has de fer per tindre èxit. I si no t'asseus un dia i comences a dir què he de fer per tindre èxit, què és el que em dona pasta? Quan vaig a Miami sempre s'han de dir la pasta, cuidado que viene Raquel, no sé què. Claro, pensad lo que da dinero, sí, pensad qué es lo que os va a dar dinero. Si tienes 4 cosas que hacer, primero haz esa, que el resultado es que a ti, porque nosaltres necessitem menjar,
sí, sí.
Per menjar necessitem calés, o sigui, primer fem això i després fem l'altre, i després què faig un creuer? Bueno, pues jo tinc una sòcia, que és la Marta d'Armes, amb la que faig els creuers. Marta, nos reunimos. Ens reunim uns dies a la setmana, ens repartim les feines i el dia que has de tornar has d'anar amb els deures fets. I així. I jo crec que també t'obligues. Perquè si no, ja ho faré, ara no, després corre. Quan ho fas corrents no ho fas igual de bé. No? Tu no fas el mateix igual,
no, clar,
les coses.
Per tant, disciplina.
Disciplina. Disciplina, 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 i ojalà em venguessin.
la compraríem, no? La disciplina, perquè costa, és veritat que costa al final, doncs, probablement tirar endavant tot això. Et quedaràs amb aquests dos sectors?
Jo crec que sí, m'encanten, és que m'encanten.
I a més has fet pinitos també en ràdio, comunicació.
Ui,
perquè tens
molt
també de tema comunicatiu, t'agrada molt això, tu,
m'agrada. M'agrada, però m'agrada amb la vessant d'ajudar. Escolta, si del que tot el que he dit només li serveix a una persona, ei, xapó, ja tinc el dia fet. Perquè dius, que bé, no? Que el que tu em preguntaves, ojalà jo amb 21 anys, quan vaig sortir al mercat immobiliari, hagués tingut algú de dir-li, ei, ajuda'm, o escolta, puc ser del teu equip, o podem anar juntes a Miami, puc venir... Mira, l'altre dia m'han trucat a Gran Canària, és una dona que em diu, ei, jo quiero ir al retiro immobiliario, ven. És del meu equip? No. Està dintre de la meva empresa immobiliària? No. Però potser sí, amb el temps. Diu, ei, va, unim forces, perquè al final és unir forces, eh? I això sí que ho he posat en pràctica, que no sé qui m'ho devia dir, i tothom coneix la frase, que és millor el 50% de tot que el 100% de res. Llavors, si un mes jo no venc tant de lo meu, però resulta que venc a mitges amb un altre broker perquè ell té el pis i jo tinc el comprador, endavant. I de totes les operacions immobiliàries que jo faig al mes, doncs igual te diria que la meitat són compartides.
Hi ha molt moviment ara al sector immobiliari. Estem en un bon moment.
Sí, però és que també sempre n'hi ha hagut, eh? El problema que tenim amb els lloguers, que jo per sort no en faig, però això dels lloguers és...
No sé si dir una vergonya, però... Un sector que també ara té un punt d'estigma, eh? El sector immobiliari també ara, perquè clar, justament arran de tota aquesta moguda que hi ha hagut amb els lloguers, no? Aquestes manifestacions del sindicat de llogaters, les hem tingut també aquí amb les seves reivindicacions, i no sé fins a quin punt això creus que pot fer mal al sector...
A la figura
de l'immobiliari, de posar-lo de vegades com el sembla de vegades segons qui escolta sembla el dolent de la pel·lícula. No us sentiu així.
Jo no sé els altres, de fet jo crec que tot això ve més pel tema del lloguer. Jo lloguer no en faig perquè vaig prendre la decisió que no era un departament que a mi em resultés ni agradable tampoc, eh? Perquè la relació amb el llogater i el propietari és molt de desgast i proporcionalment no guanyes tants diners, llavors vaig decidir-me a enfocar-me només en la venda. Però jo penso que no és només un problema, o sigui, no és un problema de la gent immobiliari, és un problema dels governs, o sigui, no ho tinc claríssim, és un problema dels governs que han de facilitar el lloguer, no?, el lloguer social, però han d'arribar d'una manera a un punt en el que el propietari també tregui aquesta rentabilitat a l'inversor, controlar-ho, però no tan dràsticament com ho estan fent, perquè anem a pedaços i no,
clar,
no anem bé.
Escolteu, Raquel, ara aquí sitja justament amb el tema immobiliari, ja com és un dels, si no el problema principal que té Sitges, és el de l'habitatge, si és la preocupació més gran i més important, sobretot entre la gent més jove, la gent que s'ha d'emancipar, tot això. No sé, això si també ho veieu dins el sector, i tu que tens aquesta vocació d'ajudar, què els hi dius amb aquesta gent jove, no? Que diuen, és que jo voldria comprar un pis a la llarga aquí a Sitges, però és que ho veig impossible, ara i d'aquí 20 anys.
Doncs potser han de viure de lloguer i fer una inversió. O sigui, depèn de per què tu vols fer la inversió, també. Quina és la finalitat de fer una inversió? Vull dir, és que tot això és més complex.
És que no sé si ho viuen tant particular. Com fer una inversió com simplement comprar un pis on viure-hi.
Bueno, però per què l'has de comprar? És que arriba un moment que jo penso que la felicitat de la persona i la salut psicològica ha d'anar per davant dels temes econòmics. I això també ens ho ha ensenyat la vida, eh? El que no pots fer és que per voler comprar-te alguna cosa és amargar... I vam depriment
no en detriment
de la meva professió, però escolta, el meu consell és si això és el que hi ha i vius aquí i no et vols veure d'aquí, hauràs d'anar al lloguer si no pots comprar, però no passa res. El que jo també tinc aquest punt que potser de tant d'ajudar com en Teresa de Calcuta, que t'hauria d'estar dient les fórmules per poder comprar i invertir un estalvi, no sé què. Ei, primer penseu en vosaltres, no? Els joves, que hi ha molts països que comprar no és la prioritat, i viure a Escòcia, vull dir, jo fa molts anys que vaig anar-hi i tothom estava de lloguer. I a molts països que he visitat la gent viu de lloguer, a Suïssa viu de lloguer, cuiden el lloguer, tornen al pis a més pintat. Vull dir, clar, els lloguers també
clar,
van...
No funciona aquí això,
és que, bueno, hem de prendre molts... No podem generalitzar tampoc. Després la situació personal de cada persona i cada parella, però els estaments socials no ens estan ajudant gens.
Clar, és a dir, en el sentit que no sé si a més viu com amb pena, no? Amb neguit de veure doncs això, igual una parella jove que veus que no el pots ajudar, no? Que dius, mira, és que doncs no podeu comprar amb aquestes condicions, no us puc ajudar amb això, no? No sé si això també es viu amb certa pena,
mira, nosaltres
pena,
ahir,
no?
Per exemple, estàvem al notari a Cubelles, vam signar una operació amb una parelleta que els hem aconseguit el 100%, però no tothom aconsegueix el 100%, perquè les nòmines no són un perfil... Jo cal dir, vagi per endavant, que tot el tema financer el derivo amb un professional, perquè abans parlàvem de com ho fas, al final delego, Delegar, penso
que important,
és,
això.
És la paraula màgica per poder fer moltes coses i tu centrar-te en el teu. Llavors jo ho delego amb una persona que és experta en això i els hi aconsegueix unes coses que jo dic, bueno, no sé, el 2007 també passava, 2006, que els hi feia una financiació, que els hi donaven el preu del pis, el cotxe...
I després va passar el que va passar.
I tot, sí, després va passar. Però bueno, de moment aquelles persones ja ho tenien. I al final també has de tenir la força psicològica perquè si ho perds... No caiguis i pensis, bueno, pues ho he disfrutat i faig com si hagués pagat un lloguer, perquè no et queda un altre. Però sí, s'aconsegueixen, hi ha fórmules. El que passa, el meu consell és que mirin si aquesta fórmula del 100% i les quotes i 40 anys, si a tu et compensarà tot això.
Raquel, si algú et vol contactar, on et podem trobar?
Ui, és fàcil. Raquel Romero, tu poses, me penso que ho poses a qualsevol lloc i surt.
I apareixes.
Però per sort tenim una pàgina web que es diu Roes International, en anglès. Les nostres, a l'Instagram també igual, Roes International, el, bueno, Facebook, estem en totes les xarxes socials com a Roes International.
Doncs allà podem trobar la Raquel Romero Escobedo, empresària del sector immobiliari, del sector dels esdeveniments, mare, dona activa, inquieta, aventurera, en fi, un munt de qüestions. I abans d'acomiadar-la, com saben, sempre aquest espai el tanquem amb una secció que es diu Les dones es parlen i que en aquesta temporada s'ha centrat en les dones aventureres. Montse Balada avui ens parla d'Amelia Earhart.
Amelia Earhart, coneguda com la pionera dels cels, és recordada com una de les aviadores més cèlebres i valentes de la història. Des de ben jove, Amelia es va sentir fascinada per les màquines i l'aventura, però va ser el 1920 quan, després del seu primer vol com a passatgera, va decidir que la seva vida estaria lligada a l'aviació. I en un temps on poques dones s'atrevien a aventurar-se en aquest camp dominat per homes, va decidir seguir la seva passió, volar. I el 1928, Amelia es va convertir en la primera dona a creuar l'Atlàntic com a passatgera, la qual cosa li va proporcionar una gran notorietat. Però el seu veritable èxit arribaria 4 anys després. El 1932 va pilotar un avió solitari des de Terranova, al Canadà, fins a Irlanda, convertint-se en la primera dona a aconseguir aquesta proesa. El seu vol va durar 15 hores i va ser una prova de resistència i determinació davant condicions meteorològiques adverses, i aquesta fita va consolidar la seva fama mundial i la va catapultar com a símbol d'emancipació femenina. Al llarg de la seva carrera, Amelia va establir diversos rècords, com ara el de ser la primera persona a volar en solitari des de Hawaii fins a Califòrnia, el 1935. No obstant això, la seva ambició no es va aturar aquí, i el 1937 Amelia va emprendre el seu major repte, un vol al voltant del món. Amb el seu amic i navegador Fritz Newman van cobrir gran part del viatge, però el 2 de juliol del 1937 el seu avió va desaparèixer misteriosament sobre l'oceà Pacífic, a prop de la illa de Howland. Malgrat les intenses cerques, ni ella ni ell ni l'avió amb el que cobrien aquella gran aventura van ser trobats. Però el llegat d'Amelia Earhart traspassà la tragèdia de la seva desaparició, perquè va ser una dona que va demostrar que la valentia i l'enginy no tenien límits de gènere, i no només va trencar rècords d'aviació, sinó que també va superar barreres culturals i socials, obrint camí a futures generacions de dones en tots els camps. Les seves proeses van inspirar una generació a desafiar les barreres imposades per la societat i a seguir al davant dels seus somnis. La seva vida continua sent una font d'inspiració i el seu espírit indomable és un exemple de com el coratge pot portar-nos més enllà del que sembla possible. Avui, més de 80 anys després de la seva desaparició, Amelia Earhart continua sent una icona de l'aviació i un símbol de perseverància, aventura i llibertat. La seva frase diu així: la por és molt curiosa, desapareix quan l'enfrontes. Amelia Earhart. Les dones parlen.
Les dones parlen, aquí posem el punt i final a Talent i Més. Raquel, un plaer.
Igualment, moltes gràcies.
Ens retrobarem segur aviat. Gràcies.
A tu.